Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ja mosseguis, quin goig, tio, quin goig. Programa
500,
tio, 500, com un Fiat.
Això és l'hòstia.
Com un Fiat,
som iaios.
Tio. Com el Fiat
som
Huevo.
Som putos iaios.
Sí, sí, sí.
Puretes!
Sí. Qui ho havia de dir, tio? Qui ho havia de dir quan vam començar aquesta història, que arribaríem a 500 programes? 15 temporades? Ai, senyor, senyor. Bueno, benvingut als oients de Twitch, bueno, oients, no, televidents, seguidors de Twitch, cada setmana en tenim més, cosa que fa una mica de basarda.
Però aquesta setmana vas avisar, oi, Tomàs, que estaríem a Twitch a les 2?
Acabo d'avisar fa 30 segons. Vull dir, allà ells, ja saps com va això.
Si algú és que, o sigui, són perquè volen ser-hi, tenen necessitat de dir, ei, que és un compromís, hem d'estar a Twitch.
Sí, sí.
A veure, bueno, si nois, són, a veure avui... si a sort hi apareixen. Apareixeran, venen tard.
Deixeu-me presentar el programa. Va, avui tenim dues grans coses, vale? Una, jo estic supercontent perquè me l'aprecio molt que estigui aquí en Roger Coll, vale? Que és excompany de Càpside, excompany de NTT.
Excompany d'universitat.
Bueno, també. I de feina també, no, maco?
Sí, també, també. Ens vam assentar un temps de costat, no? De fet.
Uns quants mesos vam coincidir, i tant.
Bueno, en Roger és software engineer, amant del llenguatge Go, coneixedor sobre Ethereum i Layer 2, que és on girarà més la conversa amb ell avui. Avui, que és el programa 500, i per tant tenim una especial comunitat perquè tenim molts anuncis, molts sortejos, regals, coses que volem
regals.
Donar, retornar a la comunitat.
Sí, 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 sí. Aquí no ens estem de res, tio. No ens estem de res. Què? Lliguem els gossos amb llangonisses, aquí.
Tenim com una bateria de Teslas per regalar. Sí, sí, vull dir, imagina't.
Lliguem els gossos amb llangonisses i amb NFTs, amb tot.
Molt bé, doncs això serà aquest programa 500 especial. Recordar a l'audiència que tancarem paradeta el 21 de juny. Ai,
de juny?
El 21 de desembre.
De desembre.
El 21 de juny també la tancarem. El 21 de desembre perquè marxarem per fer vacances a Nadal i aquell dia és on donarem tots els guanyadors de les moltes coses que avui sortejarem o regalarem als mecenes. Després ho expliquem a la part de...
Sí, senyor.
Qui som avui a Mossega la Poma? Com sempre, el Marc Alier.
Hola.
Parlarà un 93% del programa.
Aproximadament.
La resta farem el que podem. Vale? Magma, ben tornat. Hola. Que tot el teu club de fans estava allà. Magma,
jo avui faré el paper d'algú que no té puta idea de Ethereum, el qual és bastant realista.
Bueno, en Tomàs i jo també t'ajudarem amb això, no pateixis.
I en Roger, benvingut.
Gràcies.
Molt content de veure't per aquí, per Mossega la Poma, perquè a part de tot això que hem dit, ets oient, mossegui, no?
I tant, cada setmana.
Fitxant. Molt bé, doncs tot això configurarà aquest programa, aquest episodi, el 500 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Una pregunta abans que res, Tomàs. Roger, tu ets oient de Mossega la Poma, però no ets usuari d'Apple Watch ara, no? Últimament? T'has passat al cantó oscuro o què?
Me vaig vendre.
Te'l vas vendre?
Sí. Però ara és que, bueno, no hi tornaré, però ara vaig amb Mac per la feina. Uh-huh. Estic plantejant comprar-me, no sé si comprar-me uns cascos o els AirPods per
mira,
la feina.
Roger,
no sé si al cap de 8
mira,
hores...
Mira, Roger.
Quins són aquests?
Els Beats.
No, això no són pas... els Beats, vale.
Això és uns AirPods Pro a meitat de preu.
Sí, brutal. I fan exactament el mateix.
Sí?
Brutal, sí, sí. Bueno, l'únic que no tenen és carregar inalàmbrica. Carregar sense fils.
Però, jo no ho faig servir, tinc els AirPods però carrego amb els fils.
Me'ls han portat ara, fa una hora.
Fa una hora? Encara fan olor.
És que el Black Friday... fa olor de bits.
Però tenen cancel·lació de soroll, aquests, els bits aquests, també?
Yes, yes. I se senten molt bé i tenen molta més durada que les bateries dels AirPods. Per això...
Els Pro?
Per això
més durada que la bateria dels Pro?
Sí.
Que els Pro.
Per això vaig estar davant de l'oferta de Magníficos, del descompte, que també hi havia a Amazon, i aquests a Amazon que valien 100 euros, és que per 100 euros tens uns auriculars que els AirPods Pro valen més de 200.
Els Pro ara, sí, aquests dies, estan per 200, si els pilles.
Jo, mira, potser és que aquí estic absolutament com encegat, diguéssim, per al fanboisme i tot això, però per mi els AirPods Pro és allò, dic, he tingut dos AirPods normals, n'hi ha uns que encara els tinc en una capseta.
I els altres estan a Xina, no? Crec que
uns estan en algun lloc de Xina perduts.
En un metro de Shanghai.
En un restaurant xino que em van dir, no hem trobat res. Bueno, no en un restaurant xino, en un restaurant de Dali, no? Però no hem trobat res. Però em vaig comprar aquests dels AirPods Pro i són realment impressionants. Perquè la...
Però veig que ningú els utilitza, les trucades.
No, jo per telèfon els faig servir, però per el,
vale,
el programa...
Per trucades de feina i tot, cascos millor.
No, jo per trucades
Per trucades de feina faig servir els AirPods i ara faré servir els Beats. El que passa que per gravar en estudi, com estem tots nosaltres, nosaltres tirem, el Marc suposo que també, i el Magma també, tirem d'una tarja de so externa, vale? d'un interfície, i allà tenim els auriculars i els micròfons.
No, jo targeta de so, tinc només el Yeti Nano, jo no tinc cap targeta de so.
Però el Yeti Nano dins té una targeta de so. Sí, exacte. El Yeti Nano té una targeta.
Tot i que tinc l'Scarlett de l'estudi per aquí, que algun dia us l'hauria de tornar.
Un dia l'hauries de portar.
Bueno, deixeu-me saludar a tothom que està en el Twitch, que ja estan connectats, fins i tot el Math90, que diu hola, bona tarda, mosseguis, escoltaré el podcast quan estigui a Spotify, que ara sóc a la feina i no puc, apa. Vale, pues venga, dos piedras. Molt bé, doncs vinga, anem pel nucli central del programa d'avui, amb la presència d'en Roger.
Tu pensa, Roger, que a Mossega la Poma hi ha una part oculta de Mossega la Poma. Saps que hi ha el Dark Side of the Moon? Vale? Doncs hi ha com The Dark Side de Mossega la Poma, que és un grup privat de Telegram on habiten els supertacanyones. Vale? Els supertacanyones. Vale. I els supertacanyones, quan en Tomàs ha dit ve un expert en cripto, Ethereum i tal, han agafat... i han començat a agafar i a plantejar el seu escepticisme i a demostrar lo molt que en sabien preparant preguntes intel·ligents. Ells pensa que si fem preguntes intel·ligents no és perquè nosaltres en siguem intel·ligents, sinó perquè tenim els supertacanyones que simplement volen ser... O sigui, et volen afusellar. Vale? O sigui, aquí tu hauràs de posar-te com el Neo a Matrix, així... esquivant les preguntes perquè...
Jo intentaré fer el que pugui, tampoc us garantitzo.
Espero que t'hagis carregat el programa de jiu-jitsu 5 minuts abans d'entrar al programa.
I tant.
Pren-t'ho amb filosofia, Roger, no els facis cas, perquè aquests van de guais, van de guais.
Però no donen la cara, no donen la cara.
Però no donen el geto, no estan aquí. Aquí no hi són, aquí no hi són. I si no ets aquí, no comptes, vale? Xupitos,
a la taula d'en Bernat...
Qui no hi és, no hi és comptat. Això mateix. Bueno, va, anem per les preguntes conceptuals. Magma, va, avui et cedeixo la paraula. Ves-les fent tu, nosaltres ja anirem fent
cullera. Concepto.
Vale, a veure, a nivell de concepte, crec que una gran part de l'audiència, m'imagino, que coneix una mica com va Bitcoin.
Sí, perdona, Magma, sí, gràcies. Gràcies per fer-ho. Roger, ja sabem que intentarem fer drill down i baixar bastant a l'arena, ¿vale? Però sí que t'agrairia que en la mesura que fos possible tinguessis en compte que no tota l'audiència de Música a la Poma som com tu, programadors de Go. ¿Vale? Vull dir que hi ha gent que passeja el gos i és jubilat.
Hi ha molta gent que es pensa que el Go és un joc japonès amb pedretes blanques i negres.
Amb pedretes, eh?
També ho és, també ho és.
Vale, perdó, he fet el parèntesi perquè ja tu ens ajudis. Tira,
no, llavors
tira, Magma,
crec
perdó.
Que una bona manera d'entendre Ethereum, crec, és que si sabem una mica els conceptes que tenim de Bitcoin, que sí que ho hem parlat més i crec que hi ha més informació, i de fet jo mateix entenc una mica més a nivell conceptual de Bitcoin que d'Ethereum, una mica les diferències que hi ha entre una i l'altra, Entenc, doncs, que, per exemple, la blockchain de Bitcoin, doncs, és una sèrie de blocs que són immutables, però llavors a Ethereum hi ha una cosa que es diuen smart contracts, no sé què, però...
Aviam. També hi ha smart contracts a Bitcoin, eh? En la xarxa Bitcoin.
Ah, doncs m'acabo d'enterar.
Però diguéssim que no... Pel que jo tinc entès, els smart contracts d'Ethereum serien com una màquina de Turing i els de Bitcoin no, oi?
Exacte. O sigui, jo no conec molt bé Bitcoin, de fet. Conec bastant molt millor Ethereum i et puc dir com funciona més o menys Ethereum-Bitcoin. Vale. Sí que no tinc ni idea de com funciona, però sí que em sona, com en Marc diu, de que Bitcoin sí que té smart contracts, però és una cosa rara que han muntat per sobre.
I va ser posterior a Ethereum els smart contracts de Bitcoin o no? O sigui...
Sí, jo crec que sí. O sigui, jo crec que nativament Bitcoin no portava smart contracts. Vale. I més o menys, o sigui, la principal diferència és aquesta, que en els blocs, doncs, també tenim els smart contracts, no?, en Ethereum, i al final és el mateix que una adreça, és a dir, un smart contract tindrà una adreça pública en el qual nosaltres ens hi podrem referenciar i, doncs, executar-li funcions, agafar dades d'aquell smart contract...
Primera pregunta, i aquesta no és de la llista dels supertacanyones. Si un smart contract s'executa, on s'executa? És a dir, si una on està el processador que l'executa?
Vale.
És bona,
sí, llavors... Sí, sí, és molt bona. Tots els nodes d'Ethereum, quan s'aixequen, tot el codi que corre allà dins s'executa en un Ethereum Virtual Machine, que es diu l'EVM. Mm-hmm. I aquesta EVM és aquesta màquina de Turing que comentes tu, Marc, i allà, doncs, es tradueix els bytes del Solidity, de l'Smart Contract, amb l'execució que serà dins de l'Ethereum Virtual Machine.
Solidity, que és el llenguatge de programació?
Exacte, de smart contract. Hi ha el compilador que t'introdueix el llenguatge per executar-ho en aquestes Virtual Machine d'Ethereum.
Mm-hmm. Quins són els... Llavors, com jo m'asseguro de que un smart contract s'executa quan li toca?
Bueno, això és exactament igual que una transacció. Tu, quan l'envies a un miner, depèn del preu que li posis a la transacció, doncs s'executarà abans o més tard, quan el miner decideixi.
No, no, però...
O sigui, al final...
Però jo, el que jo dic, si jo tinc un smart contract que diu, jo què sé, quan la temperatura exterior al Maresme pugi de 20 graus, a l'smart contract, jo què sé, que compri accions de Vido o de l'Ella. Com m'asseguro jo que arribi... Mm-hmm. Que quan pugi la temperatura mitja al Maresme per sobre 20 graus...
Això no ho gestiona Ethereum, no? Això és un...
Com ho gestiona? Sí, bueno, però no vull ser... La màgia no m'agrada a mi, soc tecnòleg.
Tu, per executar un smart contract, li has d'escriure alguna cosa. Has de modificar l'estat d'aquest smart contract. És a dir, l'smart contract, al final, són unes variables que estan emmagatzemades en l'arbre d'Ethereum, i al final tu, per executar o canviar alguna d'aquestes variables... has d'enviar una transacció a l'smart contract.
O sigui, jo necessito que hi hagi alguna cosa fora d'Ethereum que enviï l'esdeveniment a Ethereum. Però, per tant, en aquest cas, entra informació en la xarxa Ethereum, però entenc que perquè entri aquesta informació han d'haver-hi diners pel mig.
Sí, exacte. Sí. O sigui, tu pots llegir sempre d'un smart contract i serà gratuït, perquè és el mateix com si volguessis llegir el balanç que tu tens a Ethereum.
És com una cartera.
Sí, exacte. I un smart contract és exactament el mateix, però en comptes de tenir un balanç, tens les variables que tu vulguis, la temperatura en aquell moment, com es diu aquell smart contract, etcètera, etcètera. I les consultes que són, com podríem dir, de get, no? Que no són de post, no modifiques, aquestes són gratuïtes, no? Perquè és lectura i ja està. Però si tu vols modificar alguna d'aquest estat, llavors sí que has de pagar. Has d'enviar una transacció en una funció que hagis fet de l'smart contract i llavors el miner, quan l'executi, aquesta Ethereum Virtual Machine ja té com un comptador de la computació que està fent, no? I aquesta computació al final s'acumula i és el que es diu el gas d'Ethereum, que és com a Ethereum es compta la força de computació i és al final el que et costa la transacció.
Llavors jo puc tindre un contracte...
El gas seria el cost de transacció.
Llavors jo puc tindre un contracte, bueno, inflar-lo de gas per assegurar-me que vagi funcionant?
O sigui, no, al final el gas és un terme independent. El gas és una manera de mesurar l'esforç computacional per executar una funció, d'acord? És a dir, tu vols executar una funció de l'smart contract que canvia la temperatura d'aquell smart contract. Doncs això, un cop es tradueixi a llenguatge màquina, en el node miner, això, doncs, jo què sé, equivaldrà a 100.000 unitats de gas. I això es fixa. Si tu no modifiques la funció, aquell cost computacional sempre serà el mateix, no? Perquè seran les mateixes instruccions.
I el que vull dir és, l'smart contract pot estar carregat com una cartera, tenir, diguéssim, els Ethereums que siguin necessaris,
sí,
perquè
sí,
el mateix
sí,
smart
sí.
contract pugui pagar i aprovisionar la seva pròpia execució?
Sí, 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 això sí. O sigui, exacte. Funciona com una cartera i tindrà els seus propis... Tu li pots fer un dipòsit d'Ethereums. No de gas, perquè el gas és una unitat externa, però el d'Ethereum sí.
Però tu ja li dones uns Ethereums perquè es pugui executar.
Sí, exacte. Sí, 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 sí. Tu li pots fer dipòsits i pots tenir això, funcions que es llancin cada X i que doncs, utilitzin el d'Ethereum per modificar qualsevol paràmetre.
De fet, la xarxa Lightning, que és una xarxa de nivell 2 que s'executa sobre de Bitcoin, és una xarxa que es fa servir perquè les transaccions de Bitcoin són molt cares. I sobretot si es fan micropagaments, és més car. A més, cada vegada són més cars les transaccions de Bitcoin perquè són fixes, el bloc de Bitcoin és fixe i es fa un cada 10 minuts i el preu puja. I llavors el que tinc entès que es fa és que a la xarxa Lightning tu muntes un node i aquest node actua com un smart contract on la gent entra diners en aquest smart contract i es reparteixen entre diferents usuaris. I hi ha un moment que al final es tanca l'smart contract i els diners van a les carteres finals. Però es pot estar treballant durant molt de temps sense necessitat de que això vagi a la cadena principal de Bitcoin. Entenc que Ethereum també hi ha altres, hi ha cadenes de diferents nivells.
Sí, sí. O sigui, el del Lightning Network es coneix com State Channels, que és la primera solució de Layer 2 per escalar, no, els blockchains. I Ethereum no s'utilitza tant perquè té alguns desavantatges, no? Lightning Network, que és això que has de posar un dipòsit prèviament, per exemple, o has de conèixer amb qui faràs les transaccions prèviament. Abans de muntar el node i l'smart contract, has de saber aquests paràmetres, no? I en molts casos d'ús, doncs, no s'utilitza. Però, per entendre, si voleu, això que explicava el Marc del Lightning Network, per mi l'exemple més fàcil és, per exemple, tu, Tomàs, tinguessis un servei d'internet, no?, que em volguessis proveir a mi i em diguessis per un megabyte, $1, d'acord? I, clar, imagina't que si jo t'hagués de fer una transacció per cada megabyte que gastés, no?
Seria llavors, més la comissió que el dòlar.
Exacte. Pagaria moltes fees amb les transaccions i m'acabaria arruïnant. I el que es fa és això que diu el Marc, doncs es fa un smart contract on tindrà la meva clau pública i jo li faré un dipòsit, no? I et passaré aquest smart contract a tu, Tomàs. I en comptes d'anar-te fent un pagament, el que et faré, a mesura que vagi gastant els megabytes, generaré el que es diu un tiquet que hi posarà el total gastat. És a dir, quan hagi gastat un megabyte, t'enviaré un tiquet signat per mi que posarà $1. Llavors, quan hagi gastat el segon megabyte, posarà $2. I això t'enviaré off-chain, saps? No t'enviaré per xarxa, que és el que diu el Marc del node aquest, que t'ho puc enviar per Telegram o per qualsevol altre lloc, no? I llavors, quan arribi al final del contracte que hem establert nosaltres, tu tindràs el tiquet amb el pagament més alt, és a dir, per exemple, $10, aniràs a l'smart contract, ara sí, on-chain, i li enviaràs el tiquet. I com que té la meva clau pública, el verificarà i el dipòsit que havia fet prèviament te'l faran a tu, no?
Però llavors aquí hi ha d'haver el que se suposa que la blockchain elimina, que és que si tu poses aquests tiquets per Telegram, hi ha d'haver algú que verifiqui o que digui que aquests tiquets són vàlids o que realment els hi has enviat.
Els nodes de la xarxa Lightning...
Sí, exacte, però, o sigui, pensa que al final en l'smart contract hi haurà la meva clau pública, vull dir que el Tomàs pot verificar si realment aquell tiquet l'he signat jo o no, i al final només enviaran a l'smart contract l'últim tiquet, amb el valor més gran.
De fet, si no vaig errat, companyies com HODL, no?, per exemple, el que fan és donar puntuació perquè tu puguis fer lining contra gent sense KIC. Vale? És a dir, et donen un valor de referència, no, aquest senyor és segur, aquest senyor és conegut, o aquest senyor és responsable, senyor o senyora, eh? I per tant, quan tu li demanis un dipòsit...
Ésser pluricel·lular.
Sí, quan tu li demanis un dipòsit, hi ha garanties de que aquest senyor o senyora l'aboni, i per tant, aquest consum que pugui...
Per tant, hi ha d'haver un... El que se suposa que la blockchain eliminava, que és algú que verifiqui o que digui que això és veritat. Que se suposa que és el, o sigui, el que...
El mateix, no, a la mateixa xarxa.
Necessites un tercer, això, no? Que digui que això ha sigut així, o no?
No, t'ho diu al final l'smart contract. És a dir, l'smart contract, al final del contracte, quan tu li posis el tiquet, et dirà si és vàlid o no, però evidentment sí que tu hauries d'anar mirant si els tiquets te l'ha signat ell o no.
Mm. El que entenc que a la xarxa Lightning el que passa és que si tu li envies diners a en Tomàs... en Tomàs, sense necessitat de passar-se'n al seu wallet, me'ls pot pagar a mi a través del Lightning.
Exacte. Sí,
i llavors
sí,
podem
sí.
estar tenint interacció nosaltres en aquesta xarxa i anar-nos intercanviant productes i serveis sense tindre que fer tot el cost econòmic de fer transaccions. El que sí que estem assegurant Exacte. És que estem movent diner. Que hi ha un diner de veritat, que són uns bitcoins que hi ha en aquest node, i que aquest node, l'smart contract, controla aquests bitcoins, i que si algú diu no, jo me'n vull emportar els meus diners cap al meu wallet i anar a un altre lloc a fer coses, en qualsevol moment tu pots agafar i executar això.
Exacte. Sí.
Això també es fa servir, diguéssim, per fer conversions entre criptos?
Les conversions entre criptos crec que són una mica més complicades.
Però hi ha canvis
sí necessites...
i oscil·la que t'hi cagues.
Sí, nodes de bridges i coses així, i en aquest camp estic bastant verd.
Perquè una de les preguntes que els tacanyones feien és què és un bridge. O sigui, ara pots aquí demostrar i marcar paquet.
A veure, avui és un programa d'ens, per tant, jo demanaria que féssim un exercici.
Posem ordre.
Ara estàvem parlant d'Ethereum, què diferència Ethereum de Bitcoin, parlar del concepte de gas, en fi, hi havia una sèrie de preguntes que el Magma jo crec que les ha apuntat bé, que no li hem deixat fer, a veure si les pot acabar de fer. I si voleu després el tema, i també estem parlant de Lightning Network, però si voleu després passem a Layer 2, perquè jo crec que Layer 2 és un altre tema encara més especial, ¿vale? I sobre allà hi ha diverses preguntes. Sí. Acabem a la part d'Ethereum i diferències entre Ethereum i Bitcoin.
Vale. L'altra no sé si pregunta que tenia per aquí apuntada és quina diferència hi ha, a vegades es parla indistintament, d'ETH i d'Ethereum.
ETH i Ethereum, no, és l'acrònim d'Ethereum, no?
Però, sí. però Ethereum
com
no
Bitcoin,
és el mateix.
L'acrònim és BTC.
Hi ha Ethereum clàssic, que sí que és diferent. I això, els dos són en Ethereum, però ara el que s'utilitza més és l'Ethereum sense el clàssic, per dir-ho d'una manera. I això va passar fa uns anys, no recordo quan, però va haver-hi un fork d'aquestes dues xarxes.
Vale.
Em sembla que va haver-hi com algun tipus de hack en l'Ethereum clàssic, que era la inicial, i llavors, com que són comunitats descentralitzades, uns developers tiraven més cap a una solució, uns cap a l'altra, i es va crear el fork aquest. I ara el que preval més és el fork que es va fer.
Vale, llavors, tornant
a... Perdona un moment, Magma. O sigui, hi ha dues diferències grosses entre la xarxa Bitcoin i Ethereum. O sigui, primer, Bitcoin és la primera, és la que apareix el concepte, però Bitcoin té un element interessant, i diguéssim que és l'aspecte messiànic. Vale? O sigui, Satoshi Nakamoto, que apareix del no-res, vale? Ens planta el codi de... planta el white paper i planta la primera implementació de referència de Bitcoin i fot el camp. I deixa la xarxa corrent. I a partir d'aquí, diguéssim, si s'ha de canviar qualsevol cosa, necessites un consens molt gran entre tots els miners i tots els operadors de nodes per fer qualsevol tipus de canvi a la xarxa Ethereum, Bitcoin. a Ethereum hi ha un senyor que es diu Vitalik Buterin, que és el que ho va crear i és com un líder d'una comunitat open source normal i corrent amb el seu dictador benevolent. Però al final hi ha un senyor,
també,
hi ha un
no?
senyor que pren decisions i que pot fer coses. Per exemple, a la xarxa d'Ethereum en algun moment, el 2022, canviarà doncs, de prova de treball cap a prova, diguéssim, d'inversió, de prova d'estake, d'allò. Dius, doncs hi ha una diferència, llavors, en aquest cas també, quan se li fot un fork en el senyor Vitalik, és a dir, clar, si se li ha fotut un fork, el Vitalik està en una i segurament ha tingut prou força per arrossegar-los cap a un costat, però corre l'Ethereum Classic per una altra banda. Perquè en qualsevol moment, com que les cadenes de blockchain són cadenes d'estat obert, no és només open source, sinó que és open state, és estat obert, en qualsevol moment algú pot dir no, és aquest canvi que heu fet a mi em sembla que és una marranada i seguirem amb la cadena com estàvem. I tothom que tenia diners, hi ha un moment que tu de cop i volta tens diners en les dues cadenes i has de decidir quins et quedes i quins et vens. Després, una altra cosa, abans has parlat de HODL, ¿vale? És el HODL, és bàsicament, té una història divertida perquè hi havia un senyor que un dia em sembla que va ser a Reddit, estava borratxo i baixava el Bitcoin i va dir I'm going to HODL, en comptes de dir I'm going to hold, va dir I'm going to HODL, i des de llavors, doncs, clar, es va muntar la conya i tothom parla del HODL. El que passa que ara després s'ha fet el que se'n diu un backcrònim, vale, que és crear un acrònim després de la paraula, que és hold on for dear life, vale? És hold on for dear life, és com aquell del principi KISS, que és keep it simple and stupid, i la gent ben parlada en diuen keep it simple and self contained, i llavors ves a cagar.
Del KISS hi ha 50.000.
No, però és que és simple l'estúpid, però és que és simple and self-contained, perquè som així, clar. Ens agafem la tita amb paper de fumar, perquè a més ens dona suficient. L'embolic ens dona dues voltes.
Jo, Roger, la pregunta que et feia abans de la diferència entre ETH i Ethereum venia una mica en el sentit de que, una pregunta molt bàsica, per què Ethereum necessita una criptomoneda pròpia? És a dir, entenc que una cosa és la xarxa, no? O la tecnologia que hi ha darrere, i llavors necessitem una criptomoneda per poder fer que la xarxa funcioni per pagar-li a la gent que està posant computació en aquesta xarxa, no? Entenc? Per això es crea una criptomoneda.
Sí, per incentivar la gent a posar doncs, les seves gràfiques, a mantenir la,
llavors, perquè,
la xarxa. Per, no...
Llavors, clar, sí, per què aquesta criptomoneda no pot ser Bitcoin? Per què hem de crear una criptomoneda nova? Per què no es podria pagar el Bitcoin a la gent i així no tenim 50.000 criptomonedes, que si Cardano, que si Polka...
Sí, doncs és el que deia el Marc, és una comunitat oberta i al final va sortir el Vitalik i quatre nois més que no els agradava o trobaven aspectes que no els agradava de Bitcoin i van dir, doncs farem aquesta altra xarxa blockchain que tindrà smart contracts, tindrà moltes més funcionalitats, i així va sortir Ethereum, així va sortir Cardano...
Vale, però entenc, així... entenc que es podia anar tots a una i que el pagament als miners fos una sola criptomoneda per tothom? Estic parlant només de la criptomoneda, no sí. De la xarxa. Entenc.
Magma, però hi havia un problema filosòfic, sí. I és que en la generació de bitcoins arrossega un cos i unes rèmores que justament es volien evitar fent aquest fork o fent aquesta xarxa diferent. No? Entenc que aquesta és la idea. No?
Em permeteu a mi dir una miqueta, que he estat estudiant-ho molt i he estat últimament mirant-ho, i més la pregunta aquesta, perquè primer de tot la pregunta de per què hi ha d'haver-hi diners a darrere d'això és molt interessant. De fet, havia sortit abans de engegar el Twitch i ja li dic, no sé, ens estem fent el programa a sobre, parem, que ho hem de comentar. Però la primera és, a veure, o sigui, Bitcoin, o sigui, quan estàs dient per què no es pot pagar Ethereum amb Bitcoin és perquè no ho pots pagar amb dòlars o... O en la moneda que tu vulguis, o sigui, ho podries pagar amb una moneda que no vols. En aquest cas, el que passa és que quan amb Vitalik i totes les altres monedes estan intentant fer una cosa diferent, proporcionar, resoldre un problema diferent. De vegades el problema és que no tenen cap problema i volen guanyar diners i volen estafar la gent, i en la Web3 hi ha molta estafa piramidal. I a vegades hi he entrat algunes descripcions d'allò, tu llegeixes i dius, mira, en el text està escrit això, bàsicament ho llegeixes bé, i dius, aquests tres paràmetres posa, això és una puta estafa piramidal. I llavors dic, clar, a veure, si és el primer d'entrar, entra, si no ets el primer d'entrar, no entris perquè estàs pagant el pato, no? O sigui, mira, digues, si està, et trobes una estafa piramidal al començament de tot, fota-t'hi. Fota-t'hi, perquè està molt bé, està a dalt de tot una estafa piramidal, però, com a, però has de saber on estàs. Però el tema, a part d'això, el tema és, la web es va muntar, la web és una cosa molt estranya, perquè és una de les poques, és un dels pocs serveis universals humans en el que les coses són gratuïtes. Es va generar des que vam començar amb la web que tu podies entrar en una pàgina web i tu podies accedir a coses valuoses com informació, com informació, i aquestes coses se't donaven de forma gratuïta, o serveis d'informació, com correu electrònic, com saber quina és la cotització del dòlar respecte del yen, o saber quin temps farà demà, una sèrie de coses que tu et donen de forma gratuïta. I això genera una sèrie de problemes perquè un petit proveïdor d'informació li costa molt guanyar-se la vida donant aquest valor. Mossega la poma és gratuït. Només uns estimadíssims mecenes i uns estimadíssims mosseguis que compren a través de Mossega la poma doncs fan que Mossega la poma doncs hagi pogut arribar a aquests 500 programes. Vale? Sí. Però costa molt de dir, si aquest programa l'estàs veient per Twitch o l'estàs escoltant per Spotify o per el teu podcatcher normal i l'estàs escoltant de forma gratuïta i ningú ens està pagant a nosaltres. Vale? Això ens permet créixer, perquè evidentment és un producte gratuït, però també hi ha aquesta part, en la part del cervell, de dir, si això és gratuït és que no val res. I s'han tingut que crear aquests models econòmics estranys que ens ha portat això que coneixem com el capitalisme de vigilància. I tenim com que les empreses d'anuncis no només tenen, ja tenim empreses d'anuncis doncs, com Google i com Facebook i com Twitter i com Microsoft, que també està per aquí enmig, s'han convertit en les grans empreses d'anuncis i s'estan emportant tots els diners d'anuncis, però a més, i Amazon, perdoneu, i el que estan fent aquestes empreses és que estan encarint el cost de publicitar-se fins al punt que s'estan menjant els beneficis de moltes empreses proporcionant serveis. Perquè si jo cada... Perquè com que saben exactament el que em costa a mi guanyar un client i saben exactament més o menys el que jo guanyo amb cada client, saben fins on em poden apretar. I generen dinàmica en les subhastes. I ara, per exemple, tenim Estats Units doncs, que estan jutjant a Google perquè es veu que els han enganxat ficant el dit a la balança en les subhastes. Però si tu estàs subhastant una cosa i tu ets el proveïdor de la subhasta i això ets client de la subhasta, i es diu, bueno, escolta, és que agafes el gato i te lo folles com ho quieras, i això està generant un desequilibri en la societat.
Però Marc, on vols arribar? Sí, això està clar, llavors, però on vols arribar? Sí, el fet Roger que... està parlant d'Ethereum i de l'IA2.
El fet que la web és gratuïta genera... O sigui, permet que creixi molt...
Això no és ben bé així, però bueno...
La web sigui semi-gratuïta, vale? Genera models estranys i això estan generant models de winner take all. I tenim 5 empreses que s'ho estan emportant molt a Occident i unes quantes altres a Xina que se'ls han portat tot, però ara ja les estan desmantelant el govern i s'ho està quedant tot, el govern xino. Llavors, en el moment en què apareix la idea aquesta de la web 3, és dir, no, les coses valen diners i les has de valorar i tindre la idea de dir hem de muntar diferents tipus de mecanismes de valor, és a dir, a dintre de les xarxes aquestes cripto hi ha els tokens i cada token té un valor i pot ser que tingui un valor molt petit o que tingui un valor molt gran, però té un valor. I si les coses la gent les vol més, doncs tindran un valor més gran i si les vol menys i tindrà un valor més petit. Això permet especulació, esquemes piramidals, però també permet que la gent pugui començar a agafar i a oferir serveis amb petits serveis que tenen valor per persones que es puguin localitzar i que es puguin intercanviar. I llavors, és això, és a dir, vincular el valor i el preu de les coses en el món digital és una cosa que no havíem fet encara. I tu vas al forn i, escolta, el pa te'l cobren. Sí. El pa te'l cobren i ara compraré putos cromos de Pokémon pels meus nanos i t'asseguro que me'ls cobraran. Doncs de la mateixa manera, si tu vols uns cromos digitals, que són els putos NFTs, doncs també els pagaràs. I de la mateixa manera que els cromos després, si vas a canviar cartes de màgic, ara valen una pasta que te cagues, doncs es genera una sèrie de dinàmiques que mig es foten es montes bombolles i esquemes piramidals i estafes i tanganes. Escolta, recordeu el fòrum filatèlic?
També ho feien amb els... Exacte.
El fòrum filatèlic, amb segells de correus, i molta gent va fotre tots els seus estalvis en sellos de correus. Dius, bueno, si els sellos de correus se'n van a la merda, i durant molts, moltes dècades, molta gent va guanyar molts interessos i van cobrar de les seves inversions en sells de correus. Un dia allò va petar. Vale, pues, ha petat. Molt bé. Però qualsevol inversió pot petar. Uh-huh. Dir, però el fet que les coses es paguin i que intercanviar serveis d'informació i certes coses tingui un preu, doncs té un cert sentit, perquè ara com ara muntem un podcast i si no tinc un anunciant o no tinc una audiència prou compromesa, no puc pagar per aquests dispositius que estem fent servir. No parlem del temps que no el cobrem, sí. Perquè tu, Roger, estàs cobrant el doble que els convidats que han vingut fins ara, eh? Pensa. El doble de res és res, company.
Bueno, pobret.
T'ha amenaçat que parlaria molt. Ara em callo una mica.
Vale, acabem el capítol Ethereum, perquè a l'altra banda de Layer 2 jo també penso que és interessant. Acaba, Magma.
Vale, jo tinc una última pregunta també de concepte, no tècnica. Quan comences a llegir informació bàsica per dummies, no?, d'Ethereum, i en general de qualsevol tecnologia que tingui blockchain darrere, es parla molt de que s'eliminen els intermediaris. Vale? Llavors anem a posar un cas pràctic i un cas que a més es posa molt en informació bàsica d'aquesta tecnologia. T'ho imagina't, de fet és l'exemple que posen, no? Airbnb. Vale? Jo vull llogar la meva habitació aquí a algú. No? Entenc, o es diu, que amb aquesta tecnologia es podia fer un contracte entre el llogater i el que lloga l'habitació i d'aquesta manera s'eliminaria l'intermediari que seria Airbnb en aquest cas. Però clar, la meva pregunta és, a veure, jo no sé programar amb Solidity, l'usuari o la persona que vol llogar la meva habitació tampoc sap programar amb Solidity, de fet no és ni programador. Entenc llavors que aquí hi ha d'haver algú, no?, un tercer que construeixi un sistema o un servei utilitzant aquesta tecnologia. Llavors la pregunta és, si això que dic és cert, necessito un Airbnb un altre cop. És a dir, on hi ha l'eliminació exactament d'aquest intermediari? Perquè clar, si jo no puc atacar directament la tecnologia d'Ethereum perquè sóc un usuari i el meu amic tampoc, llavors, si s'ha de construir un servei al voltant, aquest senyor voldrà també guanyar una comissió, no? Llavors, tornem a muntar un Airbnb amb la tecnologia blockchain darrere, o el que sigui?
Sí, bueno, o sigui, clar, tens tota la raó. L'únic, bueno, que les eines sí que hi són a darrere, és a dir, tu podries posar-te a buscar com fer-ho amb Solidity i fer-ho per tu sol, i l'altre també és el tema de la infraestructura, és a dir, Airbnb té el model antic de web, és a dir, els servidors estan emmagatzemats, bueno, estan en els seus data centers, que al final seran d'AWS o del que sigui, sí. I tu tens totes les dades allà, confies que està allà. En canvi, per exemple, en el blockchain, si tu t'ho volguessis muntar des de casa amb un node i tenir un node Ethereum a casa, el podries tenir i les dades estarien replicades per tots els altres nodes de tot el món. Aquesta és la petita diferència, crec jo.
No, i aquí hi ha un problema, a més a més.
Bueno, és la gran diferència, de fet.
Aquí hi ha un...
Qui és propietari, qui té la informació?
Vale? Qui té la informació? A veure, o sigui, ara com ara, quan tu tens Airbnb, bàsicament hi ha una relació asimètrica. Tens un actor central, que és el senyor Airbnb, que té tota la informació i la capacitat d'explotar tota la informació, que està mantenint la reputació de clients i de proveïdors i que s'encarrega d'organitzar la cerca, la priorització dintre de la cerca i de gestionar els contractes i els pagaments. O sigui, és a dir, s'ho està emportant tot. No existeix...
Marc, perdona, i també fa una altra feina, que és donar una certa cobertura legal o una cobertura a la transacció. No, que això té molt de valor. És a dir, jo m'he anat amb Airbnb a Israel, he anat a un lloc que era una pocilga al lloc de lo que posaven en l'anunci, he parlat amb Airbnb, i Airbnb ja no ha parlat... O sigui, jo no sé el que haurà fet amb el propietari d'aquella pocilga, però a mi em va tornar els diners, immediatament. I ho va fer Airbnb. Per tant, no li restem valor als intermediaris si aquests intermediaris estan donant realment valor. Clar, home.
Aporta un valor, però a veure, per exemple, aquest tipus de servei de retornar-te els diners, això es pot agafar i es pot ficar dintre algun tipus d'assegurança, que fins i tot podria ser algun tipus de smart contract o algun tipus de cosa per l'estil. El que sí que hi ha és que hi ha un actor que està emportant-se en tot, s'està emportant desproporcionalment.
És un model centralitzat.
És un model centralitzat i s'emporta moltíssima informació. I té molt de poder. I llavors, Airbnb té molt de poder. Al final, la reputació d'un usuari és d'aquest usuari i de la xarxa. I, o sigui, en canvi, un senyor com a administrador d'Airbnb pot agafar i pot treure, pot posar o treure estrelles. O sigui, per exemple, hi ha el TripAdvisor. Quan vas a un restaurant o vas a un hotel i veus que té no sé quantes estrelles a TripAdvisor, això és una reputació. Però aquesta reputació està simplement suportada perquè allà hi ha és un camp amb una base de dades.
Diguem-ne que és mutable, no? És a dir,
és un administrador de bases de dades, escriu una query d'update, canvia el número d'estrelletes i de cop i volta aquell hotel té les de llonces, amb la qual pot haver-hi aquí un d'allò de per sota mà, escolta, de TripAdvisor, a partir d'allò vull aquests premis, vull aquestes coses, perquè com que el premi aquest té un valor, perquè la gent l'està ensenyant, de cop i volta hi ha una commodity, però està verificat perquè hi ha el senyor TripAdvisor d'ara darrere. Evidentment, si el senyor TripAdvisor comença a donar estrelles a llocs que siguin possibles, al final deixarem de confiar en TripAdvisor. Sí. Com, per exemple, va passar amb la guia de Trotamundos. Vale? Hi havia la guia de Trotamundos, hi havia un moment que t'anaves a un país, jo què sé, a Uzbekistan, vas al restaurant que et marca Tashkent i resulta que és una puta merda. Per què? Doncs perquè el guia del Trotamundos li havien fotut una pila d'estrelles i hi ha un restaurant fantàstic, el propietari del restaurant, què fot? Es ven el restaurant.
No ho sabia. Es ven el restaurant i ve darrere un
gamarús que porta el restaurant fatal. Però li és igual perquè li estan entrant turistes fins que no s'actualitzi això. És a dir,
vale.
La reputació...
Llavors, entenc que sí, que estàs traient poder, diguem-ne, no? O... En aquest intermediari, però l'intermediari hi haurà de ser, perquè algú hi haurà d'oferir el servei.
Però en aquest cas, fixa't, si jo sóc l'operador d'un restaurant, i tinc una sèrie de reputació, i tinc una reputació, el que passa és que quan jo me'n vagi i munti un altre restaurant, m'emporto la reputació. Puc deixar una mica la reputació com un projecte que jo he engegat,
sí.
Vale? Però m'emporto la meva pròpia reputació. Si el senyor Ferran Adrià obre un restaurant on sigui, aquest restaurant com a mínim ja té 2 anys de reserves fetes, encara que donguin merda.
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha la reputació del senyor Ferran Adrià. En aquest cas és dir, a veure, coses com aquestes, és a dir, és com es poden començar a gestionar a dintre d'una xarxa com això. I de fet és el que s'està intentant fer. S'estan intentant fer coses boges i que ara hi hauran. Es faran moltes tonteries, es faran moltes estafes piramidals, hi haurà una bombolla que explotarà segur, segur, perquè ho hem vist, com ha passat el 2009 i perquè el mateix Bitcoin ha passat 2 o 3 bombolles grosses de rebentades i tornades a pujar, però a darrere d'aquí hi han coses interessants. Hi ha models de negocis i maneres d'organitzar-se. I si alguna empresa com Airbnb demostra que aporta molt de valor i que val la pena treballar amb Airbnb, doncs segurament serà molt difícil de moure. Però...
Anem avançant, ¿vale? Perquè és que si no acabarem. I...
Ja està.
Layer 2.
Layer 2, va.
Abans que s'expliquis... O sigui, Layer 2 entenc que existeix perquè hi ha un problema i Layer 2 intenta resoldre'l, ¿vale? Explica'm una mica així per entendre... Què ve a resoldre la Layer 2? Després ja entrem una mica més en detall què és.
Vale, sí, bueno, és molt fàcil. Al final, com que són sistemes totalment descentralitzats, tenen una capacitat màxim del número de transaccions que poden suportar, no?, en un cert període de temps. Per exemple, imaginem que Bitcoin, em sembla que són 15 transaccions per segon, però bueno, posem que com a màxim pot executar o processar 50 transaccions en 10 minuts, no? Però hi ha 100 persones a darrere que en aquells 10 minuts també volen fer una transacció i així en un període de temps bastant continu, no? Llavors, què passa? Que hi ha més demanda, no?, de l'oferta que es pot processar. I llavors això doncs fa augmentar el preu de la transacció, ja que la gent que vol que s'executi la seva transacció en aquells 10 minuts sí o sí, doncs pagarà molt més en el miner, exacte. I això fa una mena de competició entre la gent que està fent les transaccions i van inflant el preu per tal de que s'executin abans.
Sí, i és una inflexió no lligada a un cost real. No, senzillament exacte. És... L'únic que s'aposta és el temps, o sigui, de la rapidesa d'execució. Vale?
Exacte.
Però no, no vol dir que consumeixi més, ni que gasti més, ni que faci res més.
No, 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 és el mateix, però és la gent que vol que s'executi la seva transacció més ràpid i com que hi ha tantes exempcions a darrere, doncs...
Això és com quan compres per Amazon i diuen vols que t'ho portem en 2 hores, vols que t'ho portem demà, vols que t'ho portem d'aquí 7 dies.
Exactament.
I pagues més o menys.
Exacte.
I per això paguem el Prime, perquè ens ho portin ràpid i no pagar per cada transacció.
Exacte, i en els últims anys, doncs, com que hi ha hagut un increment de les tecnologies blockchain, molta gent l'ha fet servir, doncs hi ha hagut pics, no?, de la quantitat que s'ha arribat a pagar per les transaccions. Per exemple, l'any passat, quan va sortir les Decentralized Finance a Ethereum, a principis de l'any passat, ara tot l'any va tenir una mitjana cada transacció de $10. És a dir, per cada transacció que tu fessis, de mitjana pagaries $10 al miner.
I tu demanes un dòlar i pagues 10 per la transacció.
Exacte. O sigui, jo t'envio un dòlar a tu, Tomàs, i n'has de pagar 10. I clar, això per... Bueno, i llavors, al maig d'aquest any, va arribar un pic de mitjana d'un dia de $71. És a dir, durant tot aquell dia es pagava, bueno, una barbaritat. I clar, em dius, per la gent que mou molts diners, perquè tot això del centralized finance al final mou milions i hi ha gent que fa transaccions de, jo què sé, de mig milió d'euro, doncs clar, $70 serà molt poc, un tant per cent molt petit, no? Però clar, per nosaltres que segurament no arribarem a fer transaccions ni de $500, doncs és una bona part.
Un parèntesi, ja sé on vas arribar, eh? Però clar, si volem que les criptomonedes tinguin un valor no només especulatiu o un valor, diguéssim, d'estalvi o d'utilització a llarg termini o de moure grans quantitats, i el que volem és que es pugui fer servir per intercanvi econòmic constant del dia a dia, de comprar una barra de pa, comprar coses... Clar, no pots estar pagant per cada vegada que fas una transacció 71 pavos.
I tampoc et pots esperar 10 minuts a pagar el pa.
No, has de resoldre les dues coses. Però bueno, segueix, perdona. Vam arribar al pic dels $71.
Sí, no, exacte. I això va ser per això, del naixement de les finances descentralitzades que es diu que van néixer Ethereum. I a causa d'aquests problemes i tot allò dels NFTs, que també doncs, hi ha hagut moltes transaccions a causa de tot això, doncs, en els últims anys s'ha investigat molt com es poden escalar aquests sistemes. I hi ha a l'hora d'analitzar això...
L'escalabilitat és un bon problema a tenir. O sigui, és un problema gros. Però és un problema interessant, perquè...
Molt. Sí, i de fet...
Tot i que l'escalabilitat et pot fotre, és allò de dir, aquell restaurant no hi va ningú perquè hi ha massa gent. Però al final la gent hi deixa d'anar.
El teu projecte final de carrera just anava per aquí, no? Parlava d'escalabilitat
El títol era d'anàlisi and development dels roll-ups, que és un tipus de layer 2 que ara hi arribarem. Però, o sigui, a l'hora d'analitzar això, doncs s'han de tenir 3 aspectes molt importants que l'amic Vitalik, bueno, té una xerrada molt interessant que parla d'ell, que ell parla de l'escalability problema, és el trilema de l'escalabilitat, vale? I ell parla de que en un sistema blockchain hi ha 3 propietats molt importants que només en podem aconseguir 2. Una és la descentralització, és a dir, que un ordinador normal de casa nostra o, per exemple, un VPS o alguna cosa així, pugui processar N transaccions. Llavors hi ha el de la seguretat, que és doncs, que sigui resistent a atacs, com per exemple el del 51% de força de computació a Bitcoin, i l'altre és l'escalabilitat, és a dir, que es puguin processar més que N transaccions, més que les que es poden processar normalment en un ordinador.
Vols dir normal. Que alguna de les 3 pringa sempre.
Exacte.
Les 3 alhora són molt complexes.
Són molt complicades, exacte. I Ethereum, Bitcoin i Monero doncs, van triar descentralització i seguretat, no? Però n'hi ha d'altres, com per exemple Hyperledger, Solana, Binance Smart Chain, que aquestes van triar doncs, escalabilitat i seguretat. I són sistemes molt més centralitzats. Tenen... En comptes de tenir 4.000 nodes corrent per tot el món i passant-se totes les dades, en tenen 50, 60 i i això es fixa. I clar, però llavors és tornar... No, bueno, és un model centralitzat.
És el mateix que Visa, al final. O sigui, Visa també té milions de, pot fer milions de transaccions per segon, o no sé quantes transaccions pot fotre al segon.
1.700, però és... concretament. Posen aquí.
Quantes?
1.700.
Visa pot fer 1.300... Bueno, el dia té molts segons. El dia té molts segons.
Exacte.
150 doncs, milions
sí.
al dia.
Avancem amb lo de Layer 2. Sí, perdona. Ja
no, és passar això en un sistema centralitzat. I el que, bueno, la gent li agrada, si més no, tota la gent que està posat en el sistema blockchain i el que volia investigar jo era com poder escalar-ho preservant la descentralització i seguretat. Evidentment, sempre es perdrà una mica d'algun d'aquests factors, però podem intentar-ho fer doncs, de la millor manera. No? I aquí van sortir doncs, diferents solucions. La primera més òbvia i que es va... Bueno, la primera idea que va sorgir de tot això de l'escalabilitat és el que es coneix com superblocs. I és la idea més intuïtiva que dius, bueno, si en un bloc hi puc ficar 50 transaccions, per què no n'hi fiquem 200? No? Els fem més grossos. I això té un problema...
De fet, a Bitcoin van haver-hi alguns forks perquè hi havia gent que deia de fer el bloc Exacte. De Bitcoin més gros, però la comunitat va dir sí. que ni hablar del peluquín. Perquè...
Exacte. Sí, bueno, la comunitat deia que no perquè llavors necessites més potència de computació, no? Si has de passar a processar més transaccions, llavors només certs servidors molt potents podran processar això en temps raonable i acabarà una centralització que només els més rics o que es puguin disposar d'aquests recursos, doncs podran processar aquestes coses.
Perquè hem d'entendre que en una xarxa de blockchain tenim dos tipus d'actors. Un és el node, que no té per què ser un gran ordinador, que pot ser una Raspberry Pi, després hi ha els miners, que aquests sí que necessiten capacitat de computació i gasten corrent, i de la corrent que els hi donguis en funció del preu que tinguin i en funció del mix que estiguin fent servir per d'allò. Però clar, si fem que els blocs es tornin més grans, de cop i volta els nodes s'han d'engreixar.
Exacte. Sí. Però bueno, al final doncs, s'ha desestimat bastant no?, aquesta idea, per això que comentàvem, de no centralitzar-ho, i van sortir altres idees, com per exemple, bueno, un pot dir els altcoins, no?, que són altres monedes, i jo què sé, per exemple, si Ethereum puja molt el preu de transacció, doncs em moc a Bitcoin. Però això té el problema de que no tenim interoperabilitat entre blockchains, no? És a dir, no podem passar monedes d'un lloc a un altre sense un sistema extern, com és això que dèiem dels bridges.
Un bridge. I què és un bridge?
Bueno, el bridge és això, és un sistema, no sé molt bé com funcionen, però que et permet moure monedes d'un lloc a un altre. Però
al final és una casa de canvi. O sigui, és una casa de canvi sí, que pot estar automatitzada.
Sí, bueno, hi ha el model centralitzat, que això és un exchange, i que tu pots passar bitcoins
a Binance, vas a Coinbase, o on sigui, i allà ells... Però sí. Bàsicament el model d'aquests és simplement aquests senyors tenen una reserva de caixa en cadascuna de les monedes, i de la mateixa manera que vas amb una casa de canvis que tenen tot tipus de divises, i tenen uns numerets i et van fent el canvi com toqui, es queda una cosa entremig.
Exacte.
Però no és sí. interoperabilitat, és simplement canvi.
Sí, exacte, però Binance al final quan tu compres o vens no estan fent ells una transacció realment a la xarxa Ethereum. És interna, exactament. És a la seva base de dades, posen que tu, el teu usuari, té tants Ethereums, però realment estan normalment en diverses carteres que tenen ells molt grosses i ja està.
Però això en canvi, això no és com la xarxa Lightning.
No, exacte.
La xarxa Lightning està controlada per smart contracts i està tot diguéssim verificat criptogràficament, però si tu tens diners en tens una cartera a Coinbase, a Binance, a on sigui, a un lloc d'aquests que tu no tinguis les claus privades, els diners els tenen ells i te'ls
donaran. Tu te'n refies que ells diuen que tu tens tal, però tu no
tens res. Mateixa,
però...
Que tu te'n refies de la caixa. Escolta, jo vaig fer una transacció a la caixa i he estat 3 dies volant els diners i aquest matí n'ha aparegut màgicament al banc de destinació i ha dit, escolta, aquí m'has fotut els calés d'un compte d'un banc meu i en l'altre compte no han arribat. 3 dies no hi eren els diners.
Pas que som neòfits. Layer 2. Layer 2 està perquè havia un Layer 1. Layer 1 entenc que és com ha funcionat tot sempre fins ara. ¿Vale? És així?
Uh-huh. Sí,
per acabar-ho d'explicar. Uh-huh.
Sí. Bueno, i és això, els altcoins doncs, tenen, hem de passar per un exchange, no?, per canviar d'un lloc a un altre, i el mateix problema que abans és un sistema centralitzat. I aquí és quan van néixer tot això dels Layer 2, que es tracta, bueno, bàsicament, de muntar una aplicació sobre aquests Layer 1, i el principal objectiu és moure la computació i tot el que s'emmagatzema en el Layer 1 off-chain, que es diu, a fora de la xarxa, perquè sigui feina que no hagin de fer els miners.
I això
segur? I així pagar menys. Sí, clar, hi ha aplicacions que et permeten fer-ho segur. Una de les primeres és això que dèiem de la Lightning Network, no?, que es coneix també com State Channels, que ja n'hem parlat abans, i és un sistema bastant, bastant segur, però té aquests desavantatges de que has de conèixer les adreces abans, a qui li faràs els ingressos, necessiten un dipòsit previ, de, com a garantia de que tu pagaràs en el qui els estàs fent aquests, els estàs enviant aquests tiquets, etcètera, etcètera, no? I arran d'això, doncs, van sortir jo crec que les dues últimes propostes més bones, que un és el de, que es diu, es coneix com Plasma, i el segon són Rollups. Són molt similars, bueno, no són molt similars, però sí, i els Rollups, hi ha dos tipus més a dins dels Rollups. Uns que són molt interessants, però bastant difícils d'entendre, que són els Zero Knowledge Rollups, que funcionen amb tecnologies que es diuen Zero Knowledge, i llavors hi ha els Optimistic Rollups, que aquests són els que jo realment vaig investigar. Però per conèixer-los una mica, per entendre'ls una mica per sobre, bàsicament el que fan els Rollups, el Rollup ve el nom de juntar un conjunt de transaccions i enviar-ne una sola en el Layer 1. És a dir, en una aplicació i el Layer 2 anem ajuntant moltes transaccions que es fan fora i cada cert temps, amb una sola transacció en el Layer 1, les enviem totes, però només com a dades, com a bytes addicionals. D'acord? I el... Clar, llavors, una pregunta que pot sorgir és, clar, com sabem que aquestes transaccions són vàlides en aquesta aplicació Layer 2?
Però al final es consoliden, no? Les operacions al final s'han de poder consolidar la primera capa.
Exacte, sí. Sí, però, o sigui, tu pots anar fent transaccions en aquest Layer 2,
ho dèiem abans, tu li dones diners, li dones tokens en Tomàs li donen en Magma i en Magma els donen a mi i al final jo consolido i poso en el meu wallet.
En qualsevol moment tu li pots ficar més diners en aquest Layer 2 o pots treure'ls. I això sí que serà una transacció de Layer 1 i segurament et costarà el que costen, bueno, segur, en un Layer 1.
O sigui que, compte perquè hi ha un cost de transferència important entre Layer 1 i Layer 2, o sigui, quan fem moviments entre Layer 1 i Layer 2, no? Que això és un altre tema pendent de resoldre. Però al final estem fent la mateixa filosofia, és a dir, com el cost de la transacció a la primera capa és tan elevat, busquem mecanismes per poder fer un intercanvi ràpid, segur, fiable i escalable
i descentralitzat.
I després ja ho mourem a Layer 1. Vale?
Clar, o sigui,
això és el que ens fa la Visa.
O sigui, llavors, o sigui, per entendre'ns és, si nosaltres tenim Visa o la Caixa o tenim Binance, vale? Tindrem uns diners en un compte i que bàsicament això està en una base de dades en alguna altra, a una banda. I el que val la informació, aquella informació és la confiança que tu tinguis en aquesta entitat. Si tu fiques en un Layer 2, tens uns diners que estan, diguéssim, en una xarxa descentralitzada, però que no és hipersegura, és segura. És segura, no té la seguretat, diguéssim, d'una xarxa Bitcoin, que sabem que no s'ha pogut fer un atac de 51% en els 13 anys que, o els 12 anys que portem.
No, però tens la possibilitat de tu fer-la més segura. Per exemple, amb els Optimistic Rollups, tu pots muntar un node per anar validant aquest Layer 2. Uh-huh. I el que et permet els Optimistic Rollups és que, per exemple, s'envien un conjunt de transaccions en el Layer 1 i n'hi ha alguna d'aquestes que és invàlida. Doncs el que et permet aquest smart contract, que al final és el Layer 2, és tu enviar-li una prova de frau, que es diu. I tu envies una prova de frau en el Layer 1, que llavors s'executarà i mirarà les transaccions que se li han enviat si alguna està malament. I si alguna està malament, tu tindràs com un... bueno, et donaran com
un rollback, et tornaran els diners.
Es tornarem a l'estat tornaran... anterior de la cadena.
Exacte,
anul·larà tot l'estat de la cadena fins que tu recuperis els diners.
En aquest cas, o sigui, tot depèn de... Per tant, hem d'operar...
Perdona, et dona què?
Bueno, un reward,
una compensació.
Un premi, exacte. Sí. Perquè la gent que només...
Perquè has descobert un estafador.
Sí, exacte. Si tu, o sigui, i l'estafador ha hagut de fer un dipòsit abans.
Hòstia, això sí, és molt interessant. Això és molt interessant, perquè tu tens un premi per descobrir capullos.
Exacte, sí.
Hòstia, això està
I
bé.
I per això es diu optimístic, perquè és optimista en el fet de que els que donen totes les, posen totes les transaccions actuaran bé. És a dir, ningú, o sigui, el Layer 1 mai validarà aquelles transaccions que se li envien, perquè això és costós i és exactament el que feia el Layer 1, i no farà això. I, però,
a no ser que hi hagi serà... un layer 2 que aixequi la mà.
Exacte, exacte. Que no hi hagi algú que està validant i digui, ei, aquest, això no em sembla bé, executa't. I ell,
I qui paga
evidentment,
la,
pagarà
i qui paga
un...
la foto?
El que aixeca la mà, o sigui, però té un reward molt bo.
Tu aixeques la mà, sí. Pagues,
ja, però tens un reward.
Pagues la d'allò i si t'has equivocat, has pagat i has llepat, i si no d'allò, t'emportes el premi.
Home, per clar, això és bo però... acusar, si acuses en fals, per entendre'ns,
si a part de pagar les costes... Del... Té un cost.
Clar, pagues les
té un
costes
cost, del... però saps que hi haurà un reward, perquè tu clar. Ja hauràs validat abans en el teu node sense el layer 1 que allò estigui correcte o no. I saps segur que tindràs un reward, i potser sí, poder el cost d'execució serà molt alt perquè s'ha de validar totes les transaccions, però el reward ja està calculat perquè et surti a compte, no?
I per tant les xarxes és, no poden haver-hi atacs de denegació de servei perquè valdrien calés.
Exacte, sí, totalment això. El més ràpid que aconsegueix trobar el fraudulent, doncs és el que s'endú el reward. I el fraudulent, no sé si està bé o no, però bueno, ha de fer com, per tal de poder enviar tot aquest conjunt de transaccions, ha de fer com un dipòsit, que és el que llavors se li dona en el que ha aixecat la mà.
O sigui, llavors, en funció de la quantitat de diners que mous i del nivell, el teu nivell de paranoia... Ja,
això és superinteressant, Roger?
Exacte.
Això és, pots... això és molt interessant, Roger?
Sí, és
molt
xulo.
Molt
xulo. És això que dic, et pots muntar una Raspberry si no confies, però que vagi validant. I llavors tu la faràs més segura. Si no hi ha ningú validant, evidentment que poden passar coses.
Però, per tant, però tu tens la possibilitat de ficar-ho. Llavors t'agafes, busques un tutorial, baixes
públic,
el codi,
és...
et pots llegir el codi si et fa il·lusió, pots aprendre Go si
totalment.
Et fa il·lusió.
Sí.
Jo crec que amb això respost, que és un bridge, perquè necessitem bridge, no? Bridges?
Bueno, sí, el bridge és una altra part, és més per això que dèiem d'intercanvi de monedes. Això és més en un únic.
Tu que estàs a l'univers, perdona, tu que estàs a l'univers Ethereum, com veus aquest objectiu, diguéssim, de l'Ethereum 2 que comença a tindre una mica de pinta d'Aquiles i la tortuga, que cada vegada està, que t'hi vanes acostant però continua estant lluny?
Ja. A veure, sí, hi ha memes molt bé d'això del Vitalik amb cares de tenir 60 anys i encara no han arribat al 2.0. Però jo crec que està bé i, a més, ara també Ethereum han començat a cremar diners. És a dir, abans... Bueno, sí, o sigui, el Bitcoin ja, crec que ja ho ha parat algun dia, té el supply limitat, són 21 milions i s'acabaran d'aquí 4 o 5 anys i punt i fal, final. Ethereum és inflacionari i no té un límit establert. Per cada bloc que es mina, els miners doncs, se'ls dona un reward.
D'aquí 4 o 5 anys any... acabaran s'haurà minat el Bitcoin?
Sí,
no,
sí.
Dit...
No, d'aquí 4 o 5 anys podem passar.
Cada 3 o 4 anys es divideix per la meitat, es redueix a la meitat el número de nous bitcoins que genera.
Que ens morirem nosaltres abans que mini el bitcoin número 21.
Això ja no és...
Més
és
pel mossegar la poma 500.
En tot cas, el número és tancat i el cost cada vegada és més elevat. Que no és la filosofia d'Ethereum, que és diferent.
Exacte. I abans Ethereum, doncs, no sé, poder creixer un 6% a l'any o així, i ara s'ha reduït molt menys, entre un 1 i un 2%, el supply, el creixement d'Ethereum creix només aquesta part. I perquè s'ha canviat el model de com es...
Podríem dir que té una inflexió controlada?
Intenten ser estables.
Per model?
Sí, exacte. Sí, jo crec que sí, que era l'objectiu d'aquest canvi. I ara els miners guanyen molt menys, és a dir, ara mateix els miners estan guanyant menys de la meitat del que guanyaven fa 4 o 5 mesos i s'hi van
en Ethereum. En Ethereum, però no en dòlars, perquè s'ha doblat la cotització de l'Ethereum.
Ah, no, exacte, sí, en dòlars. Sí, sí, clar, això és el preu independent. I perquè es crema molta part dels Ethereums que surten nous.
I cremar vol dir que s'envien amb una adreça que se sap que no hi pot accedir ningú.
Sí, que s'envien a nul. Sí, que, exacte, s'envien a nul, per dir-ho d'una manera, no? Que no,
tu ja no, pots ja una transferència a nul i aquests diners desapareixen.
Sí, exacte. I això és un dels canvis que hi ha hagut en Ethereum, i l'altre és el de aquest que comentaves tu, Marc, de l'Ethereum 2.0, que està arribant, o arribarà, diuen, a mitjans de l'any vinent, no? I jo crec que està molt bé en el cas d'Ethereum, perquè en un sistema de staking és molt important que s'hagi pogut repartir bé una bona quantitat d'Ethereums, no? Perquè imagina't que ara arriba un nou blockchain i diu: nosaltres som proof of stake des del principi, des del primer dia.
És centralitzat.
Perquè, centralitzat, no? Perquè el proof of stake, la seguretat recau en que tu poses uns diners en un dipòsit, no? I et serviran de fiança a l'hora de validar les transaccions, etc. Si no s'ha pogut repartir bé equitativament tots aquests diners, llavors seran 4, no?, que podran validar
i amb la qual
les transaccions.
Ja és com si estiguessis...
Hem d'alliberar el Roger perquè és tard i el Magma també de marxar. Per tant, vaig a fer-te els nostres éssers de llum, que no estan presents aquí.
Vols dir supertacanyones de llum?
Però estaven a l'oscuritat, abans
en dir. Estaven en el lado oscuro. Et vaig a passar les 3 darreres preguntes sobre Layer 2. ¿Vale? I així les pots respondre a l'ordre que tu vulguis i lligant-les com tu et doni la gana.
Vale.
Què ofereix Layer 2 que no sigui només velocitat i baix cost? Són tots els Layer 2 iguals? Quins cal evitar?
Quins cal evitar, suposo que és ja més un tema de poder de principis, de si vols un Layer 2 descentralitzat o no, perquè hi ha Layer 2 que són centralitzats, que tenen 4 nodes a darrere i llavors tu confies en ells, és el mateix que abans, no?
Jo què sé, els Polygon, que s'anuncien a la Super Bowl.
Sí, exacte. Aquests mateixos. Si tu vols, pots confiar en ells i ja està. I jo, per exemple, no. Jo preferiria utilitzar sistemes un pèl més descentralitzats, o si més no, que en el seu roadmap tinguin que vulguin anar cap allà. Bàsicament per principis, com per exemple el grup Optimism, que es diu, que són un dels que han fet una implementació real del que us explicava ara, dels Optimistic Rollups. I aquest va sortir un grup també de la comunitat, és totalment obert, tu t'hi pots ficar, etcètera, etcètera, i han anat doncs fent una...
I pots anar a GitHub i pots llegir el codi si vols.
Exacte. I aquests es diuen Optimism. I llavors n'hi ha d'altres com per exemple, ZK5, o hi ha una startup que va sortir d'aquí Barcelona molt coneguda que es diu Hermes, no sé si la coneixeu, que també tenen un Layer 2 també basat en Zero Knowledge. I aquests estan molt bé, però pel que tinc entès encara estan bastant centralitzats, però sí que volen tirar cap a models més descentralitzats un cop la seva eina estigui totalment testejada, funcionant, etc, etc, no? Perquè són models molt nous i aquests del Zero Knowledge...
Et foten un forat al cul enorme i...
Sí. Sí, sí, sí. I aquests del Zero Knowledge sí que funcionen una mica diferent dels d'Optimistic Rollups, però són molt potents, perquè amb aquests que explicàvem de l'Optimistic Rollup, tu has d'esperar un temps per deixar que algú tingui temps de donar, d'aixecar la mà, això que dèiem, no? Uh-huh. Has de deixar uns dies o una cosa així per algú que aixequi la mà, perquè si ja dones per bo aquelles transaccions a l'instant, doncs no hi ha seguretat, no? Perquè no es validen aquelles transaccions. En canvi, aquests del Zero Knowledge es poden validar a l'instant. És molt similar, al final la idea és la mateixa, d'acumular moltes transaccions i enviar-les amb una sola al Layer 1, però a part d'això, amb els de Zero Knowledge s'envia una prova matemàtica que aquella computació s'ha fet correctament. I això és el que a trets molt grans, el que és Zero Knowledge, perquè és molt i molt gran, però li diuen les matemàtiques de la Lluna. I també és com funciona, per exemple, el Zcash. El Zcash, no sé si ho coneixeu, és un blockchain que tu pots fer transaccions...
Anònimes.
Totalment anònimes. i dius, ostres, però si tot el que m'han explicat a mi de blockchain és anar llegint, no? Que tens com una llibreta amb l'adreça i el balanç i així es pots anar veient. Com puc jo verificar que algú està fent una transacció totalment anònima i fins i tot el balanç és anònim? I dius, com es pot verificar? Doncs està fet també, ho validen amb aquesta tecnologia que es diu Zero Knowledge, el nom. I aquests d'Hermes i ZK5 funcionen així.
El problema de coses com Zcash és dir, és una miqueta allò de dir, qui es fot allà dintre és per algo, no? I llavors, és una cosa, ens hi hauríem de fotre els que no tenim res a amagar, encara que només sigui per dir...
Aquí està, sí. Va, i sí, perquè ningú et fiqui els nassos on... Perquè és que pensa que el Bitcoin i Ethereum, si algú sap que tu tens aquella adreça, ja és menys anònim que un banc.
Sí, perquè és públic, no? La blockchain. Sí.
És públic.
Clar, és públic. Poden... Sí, mira,
un cop saps l'adreça d'algú, ja saps tot el que ha fet.
Ja és bagutoli.
Bueno, si has fet... Sí, digues, Tomàs.
No. A veure, primer de tot.
Si no, també vaig explicar.
No, sí, genial. Primer de tot. Agrair-te l'esforç que has fet avui, perquè el mar davant, amb tota la trup que té mental d'això, els senyors de Luz que no han vingut, però que ens han deixat les seves preguntes, i poder-ho haver explicat tot amb la claretat, la paciència...
Molt bé.
No has perdut en cap moment...
I se'ns ha fet curt,
Però no has perdut...
Estar aquí.
Però, Roger, hores i hores. Mira, no has perdut l'harmonia. Vull dir, això és molt difícil, amuntegar la poma, tio.
No, és el primer convidat que no ha perdut
l'harmonia. Vull dir, brutal. Brutal.
Ja sabia on anava, ja sabia on venia, s'ha preparat mentalment. Fet...
Jo crec que aquest ha estat mental.
Fet una mica de ioga abans.
A veure, per concloure i tancar, què voldries acabar d'explicar? O sigui, quines coses dius? Hòstia, això és important, això mireu-vos-ho, o això teniu en compte, o cap aquí és... No sé, cap aquí m'agradaria que les coses anessin, no?
Sí, jo crec que, el que serà molt important en els pròxims anys és això que us explico del Zero Knowledge. Jo crec que és una... Bueno, si més no, és a mi la tecnologia que m'ha agradat més a l'hora de fer recerca de sistemes blockchain i que s'està... Ara mateix molts projectes de blockchain estan tirant cap a aquest sector. I jo crec que és el que sí, els que els interessi molt el sistema blockchain o les tecnologies en si, no? Perquè... no cal que estigui lligat amb un sistema blockchain, la tecnologia aquesta del Zero Knowledge és molt interessant. És com provar, o sigui, et permet provar una cosa sense realment dir que estàs provant. És a dir, jo et podria fer creure a tu, Tomàs, que tinc 1.000 euros a la compte sense realment dir-te la quantitat que tinc, o sigui, o que tinc més de X sense realment dir-te quanta quantitat tinc.
Bueno, això jo crec que és capítol d'un altre programa, el Zero Knowledge. Sí, igual que avui hem tingut Ethereum Layer 2, pues et convidem a parlar de Zero Knowledge més endavant, perquè segons el teu vaticini ho petarà molt fort.
Jo m'ho miraré, jo prometo mirar-m'ho i així et podré emprenyar quan vinguis a parlar de Zero Knowledge.
El Zcash té uns articles molt bons, Marc, que t'expliquen una mica com funciona el Zero Knowledge en el seu cas.
Gràcies.
I són articles que han fet els propis desenvolupadors i els que normalment fan les xerrades, etc. I van molt bé per entendre-ho, perquè són més amb llenguatge usuari, no tan matemàtic, perquè és purament matemàtic el Zero Knowledge i són molt interessants.
És molt interessant aquest tipus de tecnologies. Igual que en el seu moment ho era la tecnologia web a l'inici, no hi ha un lloc, diguéssim, on et puguis certificar com a developer cripto, ¿vale? Perquè ni no hi ha cursos, ni hi ha allò, exàmens d'aquests...
Pujant la feina a GitHub i que els altres te la valorin, això
però,
és un gran examen.
Per aprendre, el que tens que fer és com una immersió en la cultura, o sigui, has d'entrar en els llocs aquests, llegir codi, t'has de ficar a Discord, has d'entrar per Reddit, has d'escoltar podcast, has de saber quines són les persones, has d'entrar en el Twitter, veure el que estan dient, has d'intentar desxifrar aquest llenguatge com allò que abans del HODL. Jo sé allò del HODL. Hi ha una història darrere i a partir d'aquí pots anar buscant les... És tot una subcultura i a més té com els hi ha mecanismes integrats, diguéssim, perquè si no saps el llenguatge i si no entens, ja no parlaran amb tu. No.
Totalment.
Has de poder fer servir el llenguatge correctament i per demostrar que pots entrar.
Sí, sí, i hi ha poca gent. Jo, ara, quan estava fent la implementació del treball final de màster, clar, m'havia llegit un paper del Vitali que explicava alguna optimització i tal i qual. I clar, jo pensava, però... I llavors, ell t'explicava l'optimització, però no com fer-la. I a sort del Reddit, que ho vaig anar al canal d'Ethereum, vaig fer una pregunta allà, molts comentaris durant setmanes de que no, i al cap de 2 mesos algú em va dir, mira, una possible implementació podria ser així, així i tal. Però sí, t'has de ficar en aquests canals.
Però, el Reddit és una cultura impressionant, perquè, o sigui, és entre catxundeig i sentit de l'humor i acudits
però
i no sé què, i de tant en tant
però
perles de coneixement que dius, hòstia...
I ajuda valuosa, que és el que diu en Roger, eh? I si saps on t'hi fiques, com t'hi fiques, i com t'hi fiques, pots obtenir ajuda valuosa de les persones que realment estan rascant allò, que sí, que és el que tu et va
sí,
passar.
Sí, sí,
no?
Sí. Al cap de 2 mesos algú em va dir, mira, si jo ho faria d'aquesta manera, i em va fotre un bon text explicant-ho com podria ser una possible implementació d'aquella optimització, i si sí, realment...
I et mires el paio aquest i deu tenir una de Carme que lo flipes.
Sí, sí. Bueno, això no ho recordo, però sí, segurament.
I si t'hi fixes, curiosament, a dintre del Reddit, també ara ja tenen un propi coin a dintre de Reddit,
sí.
I quan algú et fa una resposta ben parida, li pots pagar coins.
Exacte. Sí, 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 els de Reddit
i han muntat un sistema
molt
de micropagaments.
Exacte. Sí, 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 sí. Bueno, això també està amb el navegador, no sé si coneixeu, el Brave.
Sí,
que tenen el seu
el
propi token al BAT, sí. I pots donar rewards, etcètera. També està bastant bé aquesta idea.
Molt bé, doncs, Roger, moltes gràcies per estar en el capítol 500 de Mossega la Poma. Jo t'acomiado perquè tu sé que estàs treballant i has estat molta estona, vale? Ens acomiadem de tu. Si vols escoltar els premis als mecenes, hauràs d'escoltar-te el programa, encara que avui hagis participat la segona part.
Avui tenim de tot,
avui
això és impressionant.
I tant, si me l'escoltaré. Ja ho veig. Molt bé.
Doncs vinga,
doncs, moltes gràcies a tots i una abraçada. Vinga.
Molt bé, vinga, fins ara. Adéu.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, a la comunitat ja. Estem solets, sí, perquè no hem marxat, en Mamba també. Hòstia, que xulo la primera
molt
part
bé,
avui, eh? Per que ens interessa aquest món de les criptos, per darrere, per la cuina...
Ja t'ho he dit moltes vegades durant 500 programes, Tomàs, la temàtica de Mossega la Poma va canviant, sí. i jo crec que pràcticament aquesta temporada està sent com un Mossega el puto cripto dels collons, eh? Perquè
Acabem aterrant aquí. Bueno, deixa'm que et llegeixi algunes coses de la gent que diu a Twitch. Per exemple, en Guillem LF diu: porto fent ràdio amateur des de 1997. Cap programa m'ha durat més de 5 anys i la majoria només un. Arribar als 15 anys i 500 programes és molt difícil i té molt de mèrit. Moltes felicitats pels i cap als mil. Doncs molt bé. També en Xavi Aracil ens dona moltes gràcies o ens felicita per aquests 500 programes, al Gran Cabuto, a l'Oscar Apple. Jo els hi retorno a tots les felicitacions. Això ho podíem fer amb una cervesa sense gravar-ho, i si ho gravem és perquè hi ha... Bueno, perquè sou a darrere uns quants friquis que ens escolteu. No? Vale, doncs mira... Aquests dies... Anem a explicar una mica les coses, vale, Marc? Les converses que tenim fora micro.
Sí, però que, teníem... ja t'ho dic, que el que tu i jo parlem per telèfon, si dura la conversa més de 30 segons, és
un
mossega la poma, eh?
A veure, volíem sortejar alguna cosa entre els mecenes, vale? Perquè és programa 500, arriba Nadal... I bé... I clar... Què és el primer més que és el primer que se'ns ve al cap i que és més, no sé, sense pensar gaire. Ah, bueno, els regalem uns AirPods aprofitant el Black Friday i tal, i pum, i qual. Però va venir el Marc i va dir, no, amigo, no. a los dineros de mossega la poma se quedan entre los que mossegan la poma. I no li donem a Apple. Ho va dir d'una altra forma, però venia a dir això. Dic, per què no estimulem... Sí, no, però vas tenir molt bona pensada, Marc, i se t'ha de reconèixer. Vas dir una mica que allò que anem a fer, que a més ho pagarem amb diners que han aportat els mecenes i han aportat la comunitat, reverteixi també dins de la comunitat.
No una loteria, una sola persona. És algo més...
Exacte. Bueno, doncs... Al final et vaig fer cas, hem contactat i el que anem a fer bàsicament és que com tenim una comunitat de mosseguis que fan cerveses artesanes...
Són birreros,
vale? Doncs...
que gairebé tots han vingut al programa...
Sí, alguna vegada, o al Flying Circus, a l'Ernest Fors, que va portar coses... Bueno, total, que prepararem uns packs de cerveses artesanes, cadascú prepararà els seus, i els sortejarem entre els mecenes de Mossega la Poma. Us podeu fer mecenes ara, si ho teníeu pensat i no heu fet, no passa res, feu-vos-ho ara, perquè els guanyadors dels packs no els donarem fins al 21 de desembre, que és el darrer programa abans de marxar de vacances. Aquell dia farem un especial birres, cerveses, els portarem, parlarem de cervesa artesana i donarem els guanyadors. Qui ens ajudarà a fer això? Doncs l'Ernest Forst, el Carlos Tarlux i el Birres. I en concret, a més d'això que us acabo de dir, el Carlos Tarlux, amb ell sortejarem... 3 visites per a 2 persones a una fàbrica de cervesa artesana.
Amb tast inclòs.
Amb tast inclòs. Vale? Bueno, doncs, tot això és el món de les birres i el món de l'alcohol i de la juerga, que ens agrada molt. Vale? Però, jo tinc dos coses extres pels mecenes. Vale? Primera, els amics que sempre ens han fet costat, vale? De Wikiloc. La gent de Wikiloc ha dit, hòstia, feu 500 programes, us estimem molt fort. ¿Vale? La Berta, el Ramon, tots.
Els de Wikiloc van venir a Mossega la Poma abans de sortir els Keynotes d'Apple.
I el Ramon, el seu CEO, sempre ens diu, hòstia, m'ho vaig passar molt bé. Me'n recordo que no només ens ho vam passar bé, sinó que vam ser molt ben tractats. Diu, pues seria aquell dia, perquè normalment els convidats els tractem una merda. Però bueno, doncs aquesta gent, que són molt macos, ens ha cedit 5 subscripcions anuals a Wikiloc Premium per sortejar entre els mecenes. Com entenc que aquesta part és només per a la gent que utilitza Wikiloc, en aquest cas, si voleu participar, heu de ser mecenes i ens envieu un... Exacte, ens envieu un correu a sorteig@mossegalapoma.cat dient jo vull Wikiloc Premium, vale? I entre tots els que ens escriviu,
jo pago sortejarem Wikiloc Premium.
Sí, jo no, perquè jo tinc una subscripció vitalícia.
Sí, ja. Jo també vull una d'aquestes.
Jo, perquè saps el que em va passar a mi quan era petit? Que em vaig caure a la marmita de Wikiloc. Sí, aleshores tinc subscripció
vitalícia. Digues que jo també vitalícia. Vull una d'aquestes. Jo pago
sí,
la subscripció.
Per cert, si sou desenvolupadors d'iOS, Wikiloc continua cercant desenvolupadors. ¿Vale? I és una gent molt maca. Una altra cosa és com arribeu aquí a entendre-vos a nivell de pasta, però a nivell de gent maca us ho dic jo que són molt macos. Doncs si esteu interessats mireu a Wikiloc al blog perquè allà suposo que tindreu les dades de contacte o fins i tot les posicions a part d'aquesta de desenvolupador d'iOS. I si per si això no fos poc encara tenim una altra cosa extra per als oients i els mosseguis. I és el següent. Gràcies a la gent de l'Aixeta, perquè la gent de l'Aixeta, que és la manera com et pots fer mecenes de Mossega la Poma, vas a l'Aixeta, busques Mossega la Poma i allà és com pots fer-te mecenes pagant 1 euro, 2, 5, 10, 15 milions d'euros. Vale?
Bitcoins, un parell de bitcoins al mes.
Bitcoins.
Un parell de bitcoins al mes, exacte. No cal més.
Doncs la gent de l'Aixeta està fent una promoció de diferents creadors, creatius, vale? Entre aquestes promocions ens ha escollit a nosaltres i...
que ja ens van donar ofereixen... un premi l'any passat.
El number one.
Number one.
El number one. Doncs, bueno, però això no és per nosaltres directament, sinó és... ara us explico el que és. Ells donen una de les modalitats de subscripció de mecenes més altes que té Mossega la Poma, que és em caus bé, et trobo a faltar o t'estimo que t'hi cago. Vale? Pues aquest t'estimo que m'hi cago, que és la subscripció més alta, ells donen 3 subscripcions perquè qualsevol mecenes li pugui regalar a una altra persona durant 3 mesos i ho pagar la gent.
Ole, eh?
Vale? Ole, eh? Us explicarem una mica més això de què va properament i fins i tot intentaré que vingui algú de la xeta a explicar-ho, vale? Perquè és una donació d'ells, vale? Que arriba a nosaltres, però és perquè els demés puguin fer un regal a una tercera persona que digui, hòstia, aquesta gent està molt bojos, porten molts anys fent podcast, tio, té, escolta'ls durant 3 mesos que jo li, et pago el que siguis mecenes 3 mesos. Ja sabem que Mossegar la Poma és gratuït, vale? És un gest, eh? Però m'ha semblat molt interessant i és un bon detall per part de la gent de l'Aixeta, que no només ho fa amb Mossegar la Poma, mossegarlapoma.aixeta.cat, sinó que ho fa també per altres creadors de continguts. I ja està, tenim propostes, però és tardíssim.
Jo tinc 2 propostes que és que me les estic fent a sobre.
Pues bueno, va, com hi han 5 més, pues fem-les totes,
fem
va,
totes,
vinga,
va.
Ràpid.
Però
vinga,
mira,
va,
a veure,
pues fes tu, comença les 2.
Les meves dues són dues sèries. La primera és que Amazon Prime ha tret la sèrie d'allò que se'n diu de capa i espasa, d'espasa i bruixeria, La Roda del Temps, The Wheel of Time. Està basada, o sigui, ja entenc que aquí el que han fet a Amazon va ser és que quan van veure que triomfava com la Pepsi el Joc de Trons del George R. R. Martin, que és el gran opus d'un doncs, escriptor consolidat, van anar a buscar una altra gran obra i a més una altra gran obra que s'assemblés a la del George R. R. Martin, és a dir, una obra coral amb molts personatges, amb molta profunditat, però que, diguéssim, amb un caràcter totalment diferent. En aquest cas, va buscar doncs, uns llibres, jo també els he llegit, que són d'en Robert Jordan, que el va tindre que acabar en Brandon Sanderson perquè va fer una obra tan llarga que no va arribar a escriure els 2 darrers volums. Hi ha com a 14 volums, és llarguíssima, però és molt bona, amb personatges molt bons, aquests personatges que tenen un arc de personatge molt interessant. He vist els 4 primers capítols i segueixen la història molt bé, el càsting està superbé, és molt interessant perquè començo a veure que les plataformes de streaming estan creant, com si diguéssim, el seu propi Star System, i és un Star System no Hollywood, per exemple, que sé, un moment...
O no només Hollywood, surt
un moment un personatge, que és un personatge interessant a dintre de la saga, i el veus i dius, aquest tio em sona, i dius, me cago un cony, és el professor de la Casa de Papel, i està aquí parlant en anglès i fotent un paperàs impressionant. O tens tenen només el Rosemund no sé què, que és l'actriu amb més nom d'allò, però busquen actors, diguéssim, que no són grans noms per crear el seu propi Star System, perquè la producció de la sèrie està bé. I és una sèrie que està molt ben parida. La primera temporada l'aniran fent fins al dia de Nadal, i jo crec que és una d'aquestes sèries per continuar, ara que se'ns acaba l'Expanse, que faran també aviat, acabaran almenys la part televisada de l'Expanse a Amazon Prime, és una bona sèrie, això, de capa i espasa, i però a més està ben parida, no segueix els passos de Tolkien. En aquest cas, per exemple, té uns papers femení, els papers femenins estan superben escrits i superprofuns, amb uns arcs superguapos. I l'altra sèrie és la que no n'hem parlat gairebé mai, l'hem mencionat, és Ted Lasso. Ted Lasso...
Ah, però Ted Lasso és Apple...
És Apple Plus. És boníssima.
Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Ted Lasso... Jo n'he parlat de Ted Lasso. Jo vaig veure la primera temporada, em va agradar molt.
És o sigui, sí, és una sèrie, diguéssim...
I és una d'aquestes figures
de bon
que,
rotllo,
diguéssim...
O sigui,
sí, com la Jennifer Aniston, que són figures que sembla que s'estan quedant en el món d'Apple, no?
Sí, es queden a les sèries que en el món d'Apple, però se'n van portar tot de... però és una sèrie que com a sèrie està molt bé, o sigui, el personatge del Ted Lasso, diguéssim, el paper que fa i les coses que fa, o sigui, primer que són molt interessants perquè transmet valors, i jo crec que transmetre valors...
A més, està molt bé, perquè la sèrie comença com si fos el tio un pallasso, perquè no deixa de ser un pallasso, però va agafant profunditat.
Va agafant profunditat.
És molt, i a més té situacions per una banda tendres, per altra divertides, per altra... No sé, està força bé.
Sí. Però hi ha aquesta, aquest punt, diguéssim, de dir... O sigui, està molt ben escrita, hi ha un pensament profund darrere del que es vol fer amb el guió d'aquesta sèrie. I està molt ben executat, i és una sèrie, sobretot, que si tens un dia, diguéssim, dia de merda... Hòstia, et mires un episodi d'això si t'alegra el dia. Si és la sèrie que diu, si estan donant un parell de patades a la cara, no està malament d'acabar el dia mirant un episodi d'això. I m'ha agradat molt.
Vale. Tens alguna més?
No, ja t'he anat dues i prou...
Doncs pues tiro molt ràpid les cinc propostes que tenim per aquesta setmana. Antoni, el nostre pilot de capçalera, parla de música i ens recomana una web que es diu Deep In Radio. Teniu l'enllaç a les notes del programa. Diu, és una emissora en streaming de música Deep House, ja sé que és un gènere controvertit, si més no, però com a més gustos i predileccions musicals són molt eclèctics, i ahí ho deixo, i bueno, després fan una sèrie de declaracions. En tot cas, que si us agrada aquest tipus de música, això és una emissora de ràdio gratuïta, vale? que té música Deep House. En Carlos Tarlux ens parla d'arquitectura. Diu, malgrat no estigui relacionat amb ordinadors, us passo un canal de YouTube on un enginyer explica problemes a tipus de construccions, ja sigui edificis o obra civil, d'una manera molt interessant. Jo us ho recomano, és... Encara que no siguis arquitecte ni t'agradi específicament l'arquitectura, si t'interessa l'enginyeria, està força bé. ¿Vale? En Pere Ferrando, sobre Netflix. Rick and Marty, a Netflix. Humor, ciència-ficció i girs de guió molt intel·ligents. Jo no l'he vist, Rick and Marty. En Pere Ferrando, a Prime Video. Lower Decks, que és una paròdia de Star Trek.
No.
S'han de conèixer les sagues de Star Trek.
Lower Decks no és una paròdia de Star Trek, és una sèrie del univers Star Trek. És una sèrie de l'univers Star Trek de dibuixos animats, en el que passa que és molt socarrona, molt d'humor, on de fet hi ha un episodi de l'Star Trek la nova generació, jo crec que de la temporada 5, que es diu Lower Decks, en el que segueix, diguéssim, els protagonistes no són, diguéssim, els oficials de pont, diguéssim, sinó els que estan, diguéssim, amb una nau tancada, són oficials de rang menor que tenen les seves pròpies aventures i les seves pròpies dinàmiques. Llavors, basat en aquest episodi, a partir d'aquí creen una nova, tota una sèrie basada en
això. I aleshores, els senyors importants, els protagonistes de la sèrie principal, apareixen per allà dalt, no? Com donant ordres, però no,
o sigui,
no són protagonistes.
I és una nau que no és l'Enterprise i llavors hi ha uns personatges, doncs això, doncs que són alferes, són tinents i que acaben i són novatos i que estan fent coses doncs, que no són els oficials de pont, els que surten a les pel·lícules de tota la vida, però aquests també hi són i està molt xulo.
Vale, i acabem les propostes amb en Joan Betbessé, que ens parla sobre sèries a Netflix i en diu, a Netflix, dues sèries per un públic adult i potser no tant. Una que és Arcane, League of Legends.
Ah, m'ho han recomanat en Willy. M'ho han recomanat a l'amic Willy que va vindre la setmana passada. M'ho dic, ja ho has vist, Arcane? Dic, hòstia, no em dóna la vida, però ho haurem de provar, això.
I l'altre és Masters of the Universe Revelations.
Home,
amb en Mark Jedi Hamill com a Skeletor. Mark Hamill, que és el Mark Jedi.
Amb el Mark Hamill? Ah, però que fa... I que hi posa la veu?
Sí, és el Jedi que posa la veu.
Mark Hamill.
Hamill. És, ja et dic, és Master of the Universe Revelations. Vale? Molt bé, nois, doncs fins aquí aquest episodi 500. Gràcies a tots per aguantar-nos tants episodis. Espero que d'alguna forma us hagin pogut, no sé, us vagin il·lusió. A mi m'ha fet molta il·lusió que la gent hagi... En dos dies ha respost tothom,
sí,
Marc,
sí,
i ha respost
està... això
molt
fa
ràpidament.
Molta il·lusió.
Sí, la veritat és que sí. I res, agraïm de nou aquí a en Roger per haver vingut avui, en Roger Coll, que és un nano molt jove, però que té les coses molt clares.
Sí, molt...
Molt bé, doncs ens trobem la setmana vinent. Bueno, la setmana vinent no sé si tenim programa, perquè és just el pont dels 6
i 8. No ho sé. No sé si aconseguim passar dels 500, bueno, ja veurem.
Tu el dia 7 treballes, que és dimarts?
Jo estic a... la setmana que ve, el dia 7, estic a Calçogre, a Mallorca.
Vale, doncs aleshores...
O sigui, declaro que faig pont, o sigui que...
Sí, declares que fas pont. Per tant, intentarem gravar, enregistrar el programa un altre dia.
Bueno, tinc bona connexió, podria gravar, si cal, eh?
Vale, vale, doncs prenc nota. Un darrer tema, mira, programa 500. La veritat és que ens feia il·lusió veure'ns, trobar-nos. El Cinerbof ve a Barcelona, vale? des de Carolina del Nerd, vale? I jo tinc ganes de veure'l, jo faré per veure'l. Vale? Però no ens atrevim a fer una trobada conjunta de mosseguis, obert.
No toca, no
vale?
toca.
No, perquè realment pensem que
la corba
la
està fent una U, no... La corba està fent una U i puja una onada de collons.
I a més és Nadal, ens veiem amb la gent gran...
És que és això, t'exposes, quan tu t'exposes, exposes a la gent amb qui et trobaràs la nit de Nadal.
Sí, perquè la gent gran, encara que estigui vacunada, a diferència dels nens petits, que també poden transmetre, però la gent gran és molt més vulnerable.
Poca broma, Tomàs, la meva mare i la meva tieta els han fotut la tercera dosi i diuen que ho han passat, però les han passat xungues, eh?
Bueno, en tot cas, per què ho explicava això? Perquè no ens veiem en cor de fer ara una trobada mossegui, vale? Oficial, entre cometes oficial. Queda pendent, queda més endavant. Quan tot això passi, perquè tota la vida passa, el més bo i el més dolent, vale? Doncs ho intentarem fer, d'acord? Fins la setmana vinent, mosseguis, moltes gràcies. Vinga. Vinci Marc, vinga, adeu, adeu a tothom.